Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya, amb Marta Armengou.
Tot tancant els ulls, el cinema mental es projecta sobre la pantalla de les nostres parpelles. El film serà imaginari o no serà, diu Eric Boulot, tot un referent del cinema experimental actual. Ha rodat una vintena de pel·lícules que han estat projectades en nombrosos festivals i museus i també ha teoritzat i ho segueix fent sobre les relacions entre art i cinema. Què és avui el cinema? Si ha deixat de ser aquella empremta de llum impresa en un suport fotoquímic, si els seus usos i funcions han mutat definitivament, si les imatges han esclatat en un mar de pantalles que van del telèfon a la galeria, és encara aquell que vam conèixer al llarg del segle XX? Fa molts anys que l'artista, cineasta, docent i teòric francès interroga les transformacions d'un art inestable i en constant metamorfosi, de les joguines òptiques al canvi radical que ha significat l'establiment definitiu del digital. Ara Boulot planteja una interessant reflexió sobre els desplaçaments, els límits i les especificitats del cinema, ja siguin tecnològiques, socials, estètiques o institucionals, en aquesta nova exposició-instal·lació que es pot veure a la Filmoteca.
El cine no está ubicado únicamente en las películas, pero también hay como una desmaterialización del el medio con lo digital y un interés hacia todas estas formas virtuales. Y la exposición se propone reflexionar sobre estos temas. Me parece que esta situación responde a lo que llamo una película papel, es decir, cómo hacer una película sin los medios tradicionales del cine, es decir, una cámara, una proyección, una sala, pero proponer algo fílmico únicamente, en este caso, con papel. Es una edición posible, es un ejercicio de montaje que el visitante puede hacer paseando en la exposición. Hay dos temas en la exposición, que es, por un lado, lo que se llama la visión paraóptica, que es una teoría de un escritor francés que se llama Jules Romain. Él pensaba que se podía ver sin los ojos, pero únicamente con la piel. Bueno, es una teoría un poco extraña, un poco excéntrica, pero muy fascinante. Y por otro lado, en los mismos años, en los años 20 del siglo XX, hubo la invención del theremin, este instrumento musical sin contacto electrónico. Los dos, la visión paraóptica y el theremin, aparecen en los años 20. Entonces, para mí es como una alegoría de un cine mental o desmaterializado, porque por un lado es de una imagen sin los ojos y con el theremin es un poco tocar sin tocar, ¿no? Es que se puede producir el sonido sin contacto. Son dos formas para mí, de un cine desmaterializado y me interesó desarrollar estos puntos en la serie de collage. También hay una proyección con una película con dos pantallas dedicada, es una instalación dedicada a este tema, ¿no? Del encuentro entre la visión paróptica y el theremin. Hice varias experiencias con modelos, con actores que son también artistas o cineastas para reproducir estas sesiones que parecen un poco místicas o parapsicología. La instalación propone una película inacabada. No es una película en el sentido clásico con una edición. Es una serie de copiones y se puede ver la película como una película en potencia. Hay el sonido que aparece y desaparece y hay varias repeticiones. Es la experiencia de ver el crudo de una película porque me parece muy interesante. Y en la exposición también hay tres mesas que son mesas de trabajo con obras de artistas o científicos con experiencias un poco extrañas sobre este tema del cine o de la visión sin los ojos o de una visión mental.
L'exposició es podrà visitar fins al proper 28 de gener i té previstes un seguit d'activitats paral·leles i la publicació del segon volum de la sèrie Apunts de cinema, un assaig inèdit amb 24 fragments que conjuga un exercici especulatiu amb la recerca erudita.
Viatge a Júpiter. 24 il·lusions per segon.
To my mum. Oh, no. Why did you marry him?
He was nice. He was a good dancer.
Una mirada al passat, ja sigui el seu o el dels altres, el pes de la memòria, la presència dels records, el pas del temps, la importància de la vida familiar, els sentiments reprimits, una societat puritana i intolerant, els efectes nefastos de la guerra, el patiment i la resistència de les dones o els homosexuals en una societat que els menysprea i invisibilitza, aquestes són algunes de les constants del cinema del guionista i director britànic Terence Davies. Nascut a Liverpool el 1945, va créixer durant la postguerra en una família obrera, humil i molt catòlica, experiència que ressona profundament en la seva obra. Una filmografia que es divideix entre pel·lícules que parlen dels seus propis records i altres que els recreen a través de grans referents literaris. El seu cinema s'ha convertit en un retrat viu de l'Europa dels segles XIX i XX, estèticament sublim i elegantment mordaç amb els valors conservadors que el van veure créixer. Veus distants o el llarg dia s'acaba no només són reflexions sobre la seva infantesa, sinó també valuosos retrats de la vida a Liverpool. Davies ha adaptat clàssics de la literatura com John Kennedy Toole, Edith Burton, Emily Dickinson o Siegfried Sassoon, a través dels quals desgrana les passions, el dolor, la soledat i l'amor sense sentimentalismes, amb una narració sempre elegant, sinuosos moviments de càmera i un excel·lent ús expressiu de la música i la fotografia. El crític de cinema Quim Casas, membre del comitè de selecció del Festival de Cinema de Sant Sebastià i coordinador del llibre Terence Davies, Los Sonidos de la Memoria, ens desgrana la importància de la seva trajectòria.
Vaig descobrir a Terence Davies, em sembla que va ser l'any 86 o 87, a la Seminci de Valladolid, que es van passar bastantes pel·lícules d'ell, amb Voces Distantes, que era el seu primer llargmetratge, encara que oficialment després es converteix en el segon. Era el moment en què en el cinema britànic imperaven sobretot els noms de Stephen Frears, Mike Leigh començava i Ken Loach. I eren tres models molt clars de cinema social, per dir-ho d'alguna manera, des de perspectives diferents, i em va sobtar molt l'estil, la forma d'explicar i el que explicava un cineasta del que pràcticament no sabia res, que em sembla que venia, en Voces Distantes, venia de la quinzena de Cannes, i avui que explicar les històries de manera desestructurada, amb elements completament diferents, a nivell sonors, de temps narratius, etc., a Voces Distantes em va semblar una pel·lícula absolutament transgressora en aquest sentit, no? Una pel·lícula que explicava una història d'una família absolutament desarrelada, anglesa, amb la cultura tradicional de les cançons, etc, etc, explicada en temps diferents, però no d'una manera clàssica, no en flashbacks ni res. O sigui que després a Pichapón, Veraceta Cool, Gaspar Noé, Christopher Nolan, Tarantino, de fet són hereus de Terence Davies, quan a Terence Davies mai se'l va considerar en aquest sentit. I a partir d'aquell moment em va semblar un director que era realment dels directors importants a seguir, amb una trajectòria molt curta, anava fent una pel·lícula cada 2-3 anys, l'Argo Dia Acaba em sembla que va ser la següent, amb un estil molt semblant. Després va intentar treballar amb estrelles inclús, perquè va fer La Biblia Neon amb Gina Rowlands i una pel·lícula amb la Gillian Armstrong, la protagonista de X-Files, d'Expedient X, i però sempre s'ha mantingut molt fidel a una idea de cinema en quant a narració, en quant als temes tractar, a reivindicació LGTBI, i em sembla que ha sigut un dels directors que ha explicat millor des de la meva perspectiva diferents relacions, conflictes homosexuals sense una militància molt estricta, vull dir que crec que les seves pel·lícules des del als anys 80 traçaven una panoràmica molt interessant en aquest sentit. Ha fet la seva primera, el que després es converteix en la seva primera pel·lícula, que es diu Trilogy, que és un muntatge dels tres curtmetratges llargs que havia fet abans de Voces Distantes. Són una pel·lícula on explica la seva pròpia experiència, quan era nen, quan era jove, els problemes que tenia per la seva identitat sexual. I a nivell de la forma de tractar els temes, de l'estil, del to que emplea, em sembla un dels directors més importants que hi ha en el cinema contemporani. Va tenir una mena d'oblit, per dir-ho d'alguna manera, i després amb The Deep Blue Sea, amb Rachel Weisz, va tornar a reflotar i convertir-se en un dels directors, per mi, un dels directors fars del cinema britànic, que ha tingut bons noms en els últims anys, perquè Terence Davis, que possiblement sigui el menys conegut, una mica aquest tipus de cineasta que està associat molt a la cultura de festivals o cinemateques, però crec que és un dels directors més personals que ha donat el cinema britànic en els últims 30 o 40 anys.
Viatge a Júpiter, el podcast de la Filmoteca de Catalunya.
Com cada any, el 27 d'octubre, la Filmoteca de Catalunya s'assuma als actes de celebració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, promogut per la UNESCO, per posar de manifest no només la vulnerabilitat i la fragilitat de les obres que es protegeixen, sinó la feina que des dels arxius d'arreu del món es porta a terme per a la seva salvaguarda. Ens ho explica Mariona Bruzzo, cap del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca.
Les pel·lícules, la ràdio, la televisió, els vídeos són part de la nostra memòria històrica i conformen la nostra identitat. La seva fragilitat física va fer que la UNESCO proclamés el 27 d'octubre el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual per tal de donar visibilitat a la seva rellevància i promoure la seva conservació. La Filmoteca celebra cada any aquest dia tan especial amb diferents activitats i enguany en volem destacar les quartes jornades de Patrimoni Audiovisual i Sonor, trobada professional del sector que organitzem amb l'Arxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya. Aquestes jornades donen veu a entitats, institucions culturals i acadèmiques i a experts que treballen dia a dia en fons i col·leccions audiovisuals i comptem amb la presència d'especialistes internacionals. L'edició d'enguany presentarà els resultats del grup de treball de patrimoni audiovisual del Departament de Cultura en cadascun dels tres àmbits que s'han treballat: la preservació digital, el tractament i pautes de catalogació i descripció i, per últim, els drets d'autor. Les jornades tindran lloc els propers 26 i 27 d'octubre. Podeu trobar més informació a la nostra web.
Aquest any, i coincidint amb les quartes jornades sobre el patrimoni sonor i audiovisual 2023 que organitza el Departament de Cultura, l'Arxiu Nacional de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i la Filmoteca, es projectarà la restauració del film alemany del 1932, El cas Van Geldern, de Willy Wolf, una de les recents recuperacions dels arxius federals d'Alemanya que presentarà Oliver Hanley, el responsable de la restauració. Com a part del pla sistemàtic de digitalització del fons patrimonial de la Filmoteca de Catalunya, també es farà visible un film massacrat per la censura als anys 70, Fúria Espanyola. La comèdia esperpèntica i escatològica de Francesc Betriu, situada al que es coneix popularment com a barri xino de Barcelona i amb el barcelonisme extrem com a taló de fons, va irritar tant la censura de 1975 que va patir una vintena de talls, ara recuperats.
Anda. Entra, que te daré calor.
Mejor mañana.
Di que sí, majo. Y a eso le llaman la furia española.
¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, eh!
tu razón es la poli. Entretenles mientras me pongo algo encima.
Sí.
Sebas, ¿qué haces tú aquí? Pero macho, es que no me conoces.
¿Tu policía?
Ahora, ahora, mírenle. Tiene toda la pinta de un asesino.
Un malentendido. Sí.
El film restaurat i digitalitzat es va presentar el 24 de setembre a la secció Clàssico-H del Festival de Sant Sebastià i també ho farà el 27 d'octubre en el marc del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual a la seu de la Filmoteca amb la presència de la seva protagonista, l'actriu Mònica Randall.
Ángel y Milagro, ¿venís a contraer matrimonio sin coacción, libre y voluntariamente?
Ya saben que estás aquí. Tendríamos que casarnos.
¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda vuestra vida?
Que no. Además, yo tengo un novio que me gusta rabiar.
Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos, vamos, y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia.
Eso no lo hago.
Milagros, ¿quieres ser mi mujer?
Pero que no.
Ángel, ¿quieres ser mi marido?
Pero es que no puede ser.
La Filmoteca de Catalunya se suma a la celebració de la segona edició del Dia del Cinema Espanyol, programant una sessió doble d'homenatge i reconeixement a la tasca de recuperació i restauració portada a terme per la Filmoteca de Saragossa en el seu 40è aniversari. Justament, Anna Marquesan, responsable del Departament d'Arxiu i Investigació de la Filmoteca de Saragossa, ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2023. Ens dona més detalls d'una de les filmoteques pioneres de l'Estat espanyol, Mariona Brutzo, cap del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya.
Gràcies a les commemoracions podem posar el focus en temes que sovint passen desapercebuts, com ha estat els 40 anys de la Filmoteca de Zaragoza. Volem aprofitar per retre-li homenatge al proper 6 d'octubre, Dia del Cine Espanyol, que la seva tercera edició es consolida amb el seu compromís amb el patrimoni fílmic i anima totes les filmoteques a recordar la importància del cinema a través de la projecció de títols destacats per la seva popularitat i singularitat. Hem organitzat aquest homenatge en dues sessions. La primera vol ser un acte de reconeixement a la seva tasca de recuperació al llarg d'aquests anys. Cartells, llibres, guions, fotografies, programes de mà, però sobretot pel·lícules. N'hi ha de Jimeno, Coine, Tramulles o Chomón, passant per Buñuel fins a arribar a Borau o Saura, entre molts d'altres. Aquesta col·lecció ha estat la base de moltes restauracions, algunes fetes en col·laboració amb d'altres filmoteques, tant nacionals com internacionals, i també amb nosaltres. Gràcies a compartir informació sobre els seus fons, vam poder identificar títols únics del cinema català que hem pogut preservar i digitalitzar per poder-los tornar a la gran pantalla. Una selecció d'aquests conformen aquest primer programa. La segona sessió estarà dedicada a un títol emblemàtic, Furtivos, de José Luis Borau, interpretat per Ovidi Montllor i Lola Gaos. Una magnífica restauració de la Filmoteca de Saragossa, realitzada a Laboratori Iskra, de Juan José Mendi, que podreu gaudir en una excel·lent còpia 35, un autèntic privilegi cada cop més escàs. Per acabar, unes paraules de l'Anna Marquesan, directora de l'Arxiu i extretes del catàleg de l'exposició sobre els 40 anys. Antes del DVD, internet y las plataformas, las películas eran como cometas. Duraban lo mismo que su estela de luz en la penumbra. Gràcies a la Filmoteca de Saragossa, moltes han tornat i per això el nostre més sentit reconeixement.
Furtivos és un títol capdalt del cinema espanyol de la transició, guardonat amb la Conxa d'Or de Sant Sebastià el 1975, amb guió del mateix director, José Luis Borau, i de Manuel Gutiérrez Aragón, que vindrà aquí per presentar-la.
Entre el carrer de la Princesa i l'església gòtica de Santa Maria del Mar, el carrer Montcada s'ha anat convertint, en els darrers anys, gràcies als seus magnífics edificis, en un dels principals nuclis de la cultura de Barcelona. Entre els centres culturals d'aquest carrer, el primer és, sens dubte, el Museu Picasso, el Museu dels Tres Palaus.
I seguim amb les digitalitzacions. També s'han fet visibles 4 curtmetratges dedicats a Pablo Picasso, coincidint amb els 50 anys de la mort de l'artista i els 60 anys de la inauguració del Museu Picasso de Barcelona. Es tracta d'una col·laboració extraordinària amb el museu que alhora serveix per començar una nova edició del cicle Per amor a les arts, en col·laboració amb 14 institucions culturals capdavanteres del país i amb el diàleg del cinema amb altres disciplines artístiques com a premissa. També ha arrencat a l'octubre el nou curs de l'Aula de Cinema, un dels cicles més veterans i populars de la programació de la Filmoteca. Oberta a tothom, però adreçada especialment als estudiants, aquesta particular història del setè art comença amb la sessió Cinema Amateur Fora de Casa, primer acte del centenari del cinema amateur a Catalunya que es commemorarà el 2024. Ens ho expliquen els seus comissaris, Ignasi Renau i Enrique Fibla.
En aquesta sessió inaugural de l'Aula de Cinema us parlarem d'una pràctica cinematogràfica de petit format però de gran abast, que sovint s'ha llegit únicament a través de l'àmbit domèstic. Us convidem a descobrir una nova manera de concebre el cinema, com una extensió directa de l'experiència d'un individu o col·lectiu que no ve marcada per un objectiu comercial, sinó per l'impuls de capturar i intervenir en un món que canvia vertiginosament. Perquè el cinema amateur es consolida en l'època de les comunicacions cada vegada més ràpides i globalitzades que segueix a l'exposició Internacional de Barcelona de 1929. Són també anys de grans canvis socials i convulsions polítiques que l'historiador Philip Blom defineix com els de la fractura entre l'atracció per un futur vertiginós i la nostàlgia d'un passat suposadament afable. En definitiva, entre modernitat i tradició.
Als anys 20 i 30, la tècnica potser no és depurada i el llenguatge encara està en procés de consolidació, però els cineastes amateurs contribueixen, sens dubte, a les primeres paraules del cinema documental, experimental, educatiu o científic. El que comença com un hobby per a les classes acomodades, descrit en els propis anuncis de Pate Baby com una victòria sobre el temps, aviat esdevé observació i intervenció en aquesta mateixa temporalitat moderna.
A Catalunya, aquest fenomen va assolir una gran importància local i internacional mitjançant l'organització de concursos, l'edició de revistes i la creació de xarxes d'abast global. A partir del fons de la Filmoteca de Catalunya, una de les col·leccions de cinema amateur més importants d'Europa del període i d'una petita selecció internacional de films que va itinerar pel món als anys 30, explorarem un moviment cinematogràfic que encara busca la seva història.
Aquest cinema, fora de la pressió comercial, artísticament lliure. Us convidem a viatjar fins al seu esperit.
Un tastet del que volem que sigui la celebració el proper 2024. Celebrarem l'aparició de les primeres càmeres i filmacions domèstiques dels anys 20 i la seva sortida dels films i cineastes als anys 30 a l'àmbit públic. Una exposició, un cicle i activitats per fer 100 anys després que arribin fins a nosaltres.
L'Aula de Cinema proposa un programa que conjuga grans clàssics amb reivindicacions menys conegudes, que confronta els pilars occidentals de Murnau, Chaplin, Welles o Fellini amb l'exotisme reconegut de Mizoguchi o les mirades perifèriques de Julio Bressan o Haile Gerima, on hi ha les veus femenines de Lizzie Borden o Aida Lupino i també un espai per al cinema d'animació. És un bon moment per recuperar el podcast sobre l'Aula B, el projecte educatiu complementari al cicle Aula de Cinema, en què estudiants, acompanyats per l'equip de la Filmoteca i el professorat de les universitats i centres col·laboradors, reflexionen sobre la història del cinema i el fet de programar.
Wagana wa ashita ka? Sonata tachi wa Shishigami no mori ni sumu to kiku furui kami ka?
森に光が入り、山犬どもが静まればここは豊かな国になる。もののけ姫も人間に戻ろう。
母さん、ここでお別れです。私、おことぬし様の目になりに行きます。
たとえ我が一族ことごとく滅ぶとも、人間にを思い知らせてやる。
Salvem el planeta és el lema de la programació familiar per als mesos d'octubre, novembre i desembre de Filmoxica. Una programació que convida a enfilar-se als arbres, capbussar-se al mar, descobrir plantes i flors, acostar-se a criatures de totes les mides i colors i, sobretot, gaudir respirant amb una bona dosi d'aire pur. Un cicle pensat per aprendre a estimar la natura.
Viatge a Júpiter. Un cop al mes, fem una selecció del més destacat que ha passat i que passarà a la Filmoteca de Catalunya. Mamà...
Hallo?
Sag doch mal.
Ja, wir werden nicht allein sein.
Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten.
Ich bin die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter.
De la mà del Goethe Institut Barcelona, una selecció de 10 títols ofereix un panorama de la riquesa i diversitat del cinema alemany més recent, posant l'atenció en pel·lícules que reflecteixen tendències culturals i socials del moment, abordant qüestions com el racisme, la integració o la crisi climàtica. Aquest darrer és el tema del film inaugural El cielo rojo, de Christian Petzold, un drama subtil i atmosfèricament dens que narra la convivència de quatre persones en una casa de vacances durant un estiu sufocant. Va obtenir el gran premi del jurat al darrer Festival de Berlín i s'ha pogut veure la secció Perles de la darrera edició del Festival de Sant Sebastià.
Il me dit, Gad, il rentre définitivement. Non, tu retournes après à...
Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore.
Pourquoi faire?
J'ai une chambre là-bas.
Mais c'est, hein? la chambre des petits.
Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand. Reste avec mon chéri.
El Festival de Cinema Jueu de Barcelona celebra 25 anys, un quart de segle fent difusió de la cultura jueva a fi de desmuntar prejudicis. La pel·lícula inaugural d'aquesta edició és Queda't amb nosaltres, de Gad Elmaleh, un film sobre la identitat que aborda la cultura jueva sefardita. La programació també inclou documentals com Marek Edelman i Va haver-hi amor al gueto, dirigit per Andrei Batlle, a partir d'un guió d'Agnieszka Holland, L'art del silenci, centrat en el mític mim Marcel Marceau, o La confessió del diable, les cintes perdudes d'Eichmann, amb revelacions inèdites d'un dels principals arquitectes de la solució final de l'Holocaust. La Setmana del Cineclubisme és un dels principals esdeveniments del moviment cineclubista dels territoris de parla catalana. Al llarg de 6 dies es projecten diferents títols escollits per persones i entitats directament lligades al moviment cineclubista i es lliuren els seus premis anuals. Aquest any ha estat Carla Simón la guardonada amb el Premi Nunes 2023, directora del film català de l'any, escollit directament pels cineclubs. Ara bé, també ha servit per oferir el seu informe anual. Emma Fernández, presidenta de la Federació Catalana de Cineclubs, ens fa balanç del seu estat actual.
La Federació Catalana de Cineclubs presenta a principis d'octubre la Setmana del Cineclubisme a la seu de la Filmoteca de Catalunya, entitat que sempre ens ha recolzat en la preparació del que nosaltres anomenem la Gran Festa del Cineclubisme. Arribarem enguany a la 10a edició més optimistes que mai. L'informe del cineclubisme que presentarem en la inauguració de la setmana, just abans del lliurament dels Premis Nunes, demostra que els cineclubs estan més vius que mai, que s'han refet absolutament dels efectes de la pandèmia, portant a més de 100.000 espectadors al cinema durant el 2022, i això mereix, sens dubte, una celebració i un agraïment a cada un dels que formen part de la família cineclubista. Cada dia som més. Fins i tot hem notat un augment considerable de consultes per a crear nous cineclubs. Una massa social amb moltes ganes de veure bon cinema. Cinema NVO, cinema català, cinema per debatre, per a compartir, per a créixer com a persones. Aquest és el cinema que s'està veient a cada racó del país i des de la Federació ens sentim molt orgullosos. I molt més que aquesta tasca tingui visibilitat des de les sales de la Filmoteca de Catalunya, lloc referencial de qualsevol cinema. Cinèfil. Organitzem la setmana pensant en els cineclubs, homenatjant la seva feina diària, que és molta, però també pensant en el públic en general, els que volem fer arribar una petita mostra del que fem i del que som. Totes les sessions estan pensades i proposades per persones i entitats vinculades al cineclubisme des del rigor i el coneixement del cinema. Per exemple, dues pel·lícules escollides per Carla Simón i Pere Portavella, premiats enguany i l'any passat respectivament. Una altra escollida per la Federació Italiana de Cineclubs. Celebrarem el 20è aniversari de les Nits de Cinema Oriental de Vic, amb els que estem molt vinculats, o portarem un clàssic del segle XXI de la mà del Cineclub de Castellà del Vallès. La bona salut del cineclubisme es veurà clarament reflectida tant en la programació d'enguany de la Setmana del Cineclubisme com en els guardonats del Premi Nunes 2022. I entre aquests vull destacar el Premi al Cineclub de l'Associació Cultural de Granollers per a la creació del Cineclub Jove La Crida Edison, que sé de bona tinta que ja estan molt actius perquè són el nostre futur, el relleu assegurat d'un moviment que sempre està molt viu.
Un any més, la Filmoteca és una de les seus del Coreoscop, el Festival de Cinema de Dansa de Barcelona. Si el cinema no coneix fronteres, la dansa tampoc. Hi ha un llenguatge comú que els uneix, el llenguatge universal del moviment. La sessió d'inauguració presentarà el film guardonat amb el Premi Aportació Excepcional al Cinema de Dansa, Romans, de Samantha Shay, fruit de la beca Fulbright a la mítica companyia de dansa de Pinabausk i basat en el relat curt de Miranda July, It Was Romance. La protagonista és Naomi Brito, una de les ballarines més joves i la primera intèrpret transgènere de la companyia alemanya.
Viatge a Júpiter. 24 il·lusions per segon.
The world we are preparing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. You'll soon welcome it. And finally, become part of it.
Què tenen en comú els films Fargo, 1917 o El gran Lebowski? Doncs que tots ells estan signats per un dels millors directors de fotografia contemporanis, Roger Deakins, creador també de La llum, de Blade Runner 2049, pel qual va guanyar el seu primer Oscar. El director anglès visita Barcelona per primera vegada convidat per l'ESIP, l'Escola de Cinema de Barcelona, que juntament amb la Filmoteca ha organitzat una projecció del seu primer llargmetratge, 1984, de Michael Radford. Un altre nom destacat d'aquest mes és el d'Agnes Christine Johnston, considerada una virtuosa de la comèdia dramàtica. Ella és la protagonista d'octubre del cicle transversal Elles tenien la paraula, dones guionistes en el Hollywood Silent. Es projectaran L'enemic, de Fred Niblo, del 1927, amb una interpretació antològica de Lillian Gish i una de les mirades més implacables del cinema sobre el cinema, Espejismos, de Kim Vidor, del 1928. En els últims 15 anys hem assistit al boom d'una xarxa de cineastes, institucions, escoles i laboratoris dedicada a mantenir viva la cultura del cinema analògic en ciutats com Barcelona, Madrid, Sant Sebastià i La Corunya. Després del seu pas per Nova York, es mostra a Barcelona una nova configuració del cicle col·lecció privada. Amb l'amistat i l'intercanvi de coneixements, materials i influències com a motor, els tres programes recorren aquesta escena de cinema poètic, filmat i projectat en Super 8 i 16 mil·límetres. Les pel·lícules d'aquest programa proposen diferents maneres de transformar els objectes de la percepció i la memòria mitjançant les possibilitats de la càmera de cinema. Ens ho explica Carlos Saldaña, programador d'aquest cicle, juntament amb Francisco Algarín Navarro, que s'encarregaran de presentar-lo i mantenir un col·loqui posterior amb els cineastes el proper divendres, dia 13.
Amb aquest cicle volem reivindicar l'escena de cineastes i artistes visuals que ha treballat en pel·lícula analògica en els últims 15 anys. Des d'inicis dels anys 2000, Barcelona ha vist el naixement d'iniciatives com l'Excèntric o el Laboratori d'Artistes Crater Lab, que han suposat un mostrari i un taller permanent en el qual diverses generacions han pres una consciència de formes alternatives de fer cinema, com el cinema experimental o diverses formes de cinema etnogràfic. És en els anys 2010, i justament quan el cinema analògic, fotoquímic, ha anat desapareixent d'una forma pràcticament fulminant de les sales de cinema i de la producció audiovisual, on s'ha vist la resistència de la cultura del cinema analògic en el nostre entorn, en festivals com la Mostra de Cinema Perifèric a La Corunya, escoles de cinema com l'Elias Cregeta Cinescola a Sant Sebastià, el Master Lab a Madrid, projeccions periòdiques de la Filmoteca de Galícia, Filmoteca de Catalunya, l'Excèntric, la Cooperativa Junzeig, la Casa Encendida, la Filmoteca Espanyola, el Círculo de Belles Artes, la Cineteca Matadero. Totes aquestes institucions han estat un focus de recepció de tradicions i cineastes d'uns altres temps i llocs, però sobretot han potenciat la creació d'una xarxa de comunitats de cineastes. I és aquesta xarxa la que volem celebrar i donar visibilitat amb el cicle Col·lecció Privada, que van presentar a Nova York el maig passat i té ara la seva segunda parada a Barcelona. El títol del cicle, que ve d'una pel·lícula de l'Helena Duque, l'utilitzem de manera irònica perquè ens recorda la nota que veiem moltes vegades en exposicions al costat d'obres que es troben en mans particulars, que no estan sota la cura i la conservació d'un museu. Aquest és el cas de les 27 pel·lícules que mostrarem en aquest cicle. Són pel·lícules de les quals En la seva gran majoria no existeix còpia i aquí mostrarem en la seva única còpia reversible original. També són pel·lícules que guarden els propis cineastes, fins i tot en el cas de cineastes amb una trajectòria de dècades, com l'Oriol Sánchez o com el Juan Bofill, que porta filmant en Super 8 des dels anys 70. Parlem, doncs, d'un cinema materialment molt fràgil. Però també parlem d'un cinema molt contemporani i molt poderós, molt lliure quant a les seves temàtiques i els seus continguts. Cap de les pel·lícules del cicle és narrativa, però això no vol dir que siguin experiments formalistes o contemplatius. El cinema analògic ofereix una diferent paleta de colors, una diferent lluminositat, però sobretot imposa una certa resistència material. Hi haurà una sèrie de possibilitats productives que els cineastes d'aquest cicle prenen el seu avantatge per a reflexionar sobre temes com ara l'escriptura i la literatura, la música, la pintura, el collage, l'animació, les polítiques identitàries, la sexualitat, l'autorepresentació i el cos, el treball, l'arquitectura, la botànica, el diari de viatge, el cinema diari i la quotidianitat, el cinema líric i la pròpia sala de cinema i les maneres de subvertir-la. La sessió que presentem a Filmoteca de Catalunya el dia 13 inclou pel·lícules del cineasta argentí Pablo Marín, el mexicà Claudio Sodi, l'artista malagueña Leonor Serrano Rivas, que va presentar la seva pel·lícula a una exposició en solitari que va realitzar fa uns mesos en el Museu Reina Sofia de Madrid, i l'històric cineasta, poeta i crític cultural barceloní Juan Bofill, a una peça que va projectar públicament per primera vegada fa uns mesos a Nova York. El programa acaba amb una peça molt especial, una multiprojecció a base de 4 projectors de 16 mm i so en directe, desenvolupada pels cineastes locals Valentín Alvarado Matos i Carlos Vázquez Méndez, a partir dels materials que van produir per a l'exhibició I si veure era el foc, que va ser la primera exposició que Filmoteca de Catalunya va realitzar després del tancament temporal per la pandèmia. La peça suposa una translació d'aquesta proposta expositiva a l'àmbit de la sala de cinema, alhora que una explosió del dispositiu cinematogràfic amb un muntatge de múltiples pantalles i de mescles de veus i de sons concrets.
On a toutes les deux une pudeur, l'une en face de l'autre, et je sais pas d'où elle sort.
Comme tu m'intimidais, comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'était pas banal. Alors, ça commence bien.
El 16 de juliol ens va deixar la cantant i actriu anglofrancesa Jane Birkin. Va ser una icona de la moda, el cinema i la cançó i va actuar en pel·lícules d'Agnès Bardà, Jacques Deré, Jacques Doyon, Jacques Rivet, Roger Vadim, Serge Gainsbourg i Michelangelo Antonioni, entre d'altres. Per homenatjar-la, la Filmoteca ofereix 2 títols representatius del principi i el final de la seva carrera. La piscina, de Jacques Deré, del 1969, i la més recent Jane per Charlotte, de Charlotte Gainsbourg, un diàleg íntim signat per la seva filla en el seu debut com a directora.
Tota la informació la trobareu a la pàgina web filmoteca.cat i als perfils de Twitter i Instagram filmoteca.cat. Ens podeu escriure a filmoteca.cultura@gencat.cat o acostar-vos a l'edifici de la plaça de Salvador Seguí, 1-9 de Barcelona.
Arribem al final del viatge. La programació de la Filmoteca és sempre diversa i eclèctica i també molt més àmplia. Us convidem a viatjar un cop més amb nosaltres per conèixer les múltiples cares, cicles i protagonistes de la Filmoteca. Gràcies per escoltar-nos. I com diu Eric Bulo, tanquem els ulls per escriure la història fantasmal del cinema. Reivindiquem per al setè art el dret a ser jutjat només pels seus somnis. La pel·lícula apareix i desapareix com un estel que sobreviu lluminosament a la seva extinció.